moltes gràcies per la vostra assistència a la segona conversa del cicle sobre arqueologia urbana. Estem molt contents perquè les restriccions ens han deixat augmentar l'aforament en un 100%. Encara es queden 9 conferències més. Algú m'ha preguntat a l'entrada on s'havia d'inscriure. Tenim 3 vies d'inscriure'ns: al Museu d'Història de la Ciutat, la pàgina web de l'Institut d'Estudis Gironins i també la pàgina de la Biblioteca Carles Rahola. Vam començar la sessió passada parlant de la gestió urbana de l'arqueologia, i era perquè, malauradament, o és una de les poques maneres que podem actuar d'una manera arqueològica en una ciutat que està completament viva i ocupada, de les poques maneres que es pot treballar o fer excavacions arqueològiques és encara quan es fa una rehabilitació d'un edifici, se remou el subsol o s'enderroquen parets, i també en diferents espais urbans, places o carrers. Aquesta és la motivació per la qual es fa arqueologia urbana preventiva, però evidentment no és l'objectiu. L'objectiu de la recerca arqueològica va molt més enllà. De fet, és allò que ens explicaran les 9 conferències restants que ens queden. L'objectiu és agafar totes aquestes dades que d'alguna manera recullen de diferents intervencions de la ciutat, poder-les interpel·lar, poder-les interpretar, i després que una comunitat d'historiadors i d'arqueòlegs ho pugui convertir en un relat històric. Les 9 conferències estan ordenades d'una manera cronològica, i per tant, per parlar de la ciutat antiga ens havíem de remuntar a l'època romana, i vam pensar que era necessari fer un especial esment a la Via Augusta, atès que és la causa principal per la qual la ciutat de Girona es va fundar en l'indret en el qual està. Igual que la setmana passada, tenim a 3 ponents que no estan triats a l'atzar. Tenim a Josep Maria Noia, catedràtic emèrit de la Universitat de Girona, i un nom indissoluble de lo que és l'arqueologia i la història de la ciutat de Girona, sobretot en les fases romana, tardoantiga i el medieval. El doctor Noia ens explicarà les característiques més generals de la Via Augusta, així com les característiques del seu pas per la ciutat. Al seu costat tenim l'Anna Auger, és arqueòloga professional, amb molta experiència tant en intervencions arqueològiques a la ciutat com arreu de les comarques gironines. A més, és una arqueòloga molt eficient i també és eficient a l'hora de transmetre la informació que ha tret de les excavacions al públic, això ho comprovareu ara. L'Anna el que farà és parlar-nos de les diferents intervencions arqueològiques que s'han fet a la ciutat i que podem relacionar d'una manera directa amb la Via Augusta. Farà un breu resum i després un especial esment amb un jaciment que pensem que va donar dades molt interessants, però que ha passat una mica desapercebut, que és la necròpoli romana de la plaça del Paiol. Al costat tenim en Joan Llinàs, que és el binomi perfecte entre arqueòleg i historiador. També és un gran divulgador, per tant, és un trinomi, Joan. Ell té un ampli currículum d'intervencions arqueològiques arreu de les comarques gironines, i l'hem portat aquí, em pensa que la seva aportació era interessant perquè d'alguna manera ens deixéssim de mirar el melic. És a dir, hem creat un cicle de conferències totalment centrat en la ciutat de Girona, i cal tenir en compte que la intervenció urbana a Girona o a qualsevol altra ciutat el que ha de fer és ser capaç d'interpel·lar amb els jaciments que té a les poblacions del costat i sempre saber que està en un context molt més ampli i conèixer-lo. En Joan, en aquest sentit, ens parlarà de la Via Augusta quan marxa vers el nord, que arribarem fins a la vila romana de Sarrià de Ter, i després el traçat cap al sud, que arribarem fins a Aqua Calidae, a Caldes de Malavella. Per tant, moltes gràcies per acceptar la conversa, i doctor Noia, et dono la paraula.
Veure, el camí és sempre un element importantíssim en la història de la humanitat. I els camins importants, d'alguna manera, no només serveixen per vertebrar el territori, sinó per relacionar els diferents llocs d'habitació amb els altres i amb l'entorn. No és casualitat que Girona estigui on està, perquè la fundació de la ciutat és deguda sobretot al control que es volia aconseguir absolut sobre la via. Recordeu que a l'època medieval i més endavant, Girona se l'anomena la clau del regne, i és precisament per aquesta posició estratègica tan important de control del camí i de rebot del territori. A veure, la Via Augusta té un precedent antic. quan Girona es va fundar no existia, vostès, uns anys posteriors, i per tant, doncs, hauríem de referir-nos inicialment al camí d'Hèrcules, el camí d'Hèrcules, la via d'Hèrcules, que de fet segueix poques variacions, el que, o millor dit, la via Augusta seguirà amb poques variacions, aquest camí d'Hèrcules. A veure, és interessant perquè aquest camí que unia Itàlia i l'Atlàntic, el Península Ibèrica, perquè ja va passar en l'Atlàntic, la zona de Càdiz, és recordat i comentat per algun historiador grec, en aquest cas concretament Timeu, que hauria viscut entre mitjans del segle IV abans de Crist i mitjans del segle... va tenir una vida llarga, del segle III abans de Crist, i que tot i nascut a la illa de Sicília, una de les petites ciutats gregues de la illa de Sicília, va passar una bona part de la seva vida, una cinquantena d'anys, a Atenes, escrivint, publicant temes bàsicament de tipus històric. Se n'ha conservat molt poc de Timeu, per tant el coneixem més que res per referències, per alguns fragments, per algunes pàgines, i Polibi en parla, i en parla bé i malament alhora. Segurament és doctor de la història que va dedicar a la illa de Sicília, però també recorda que Timeu tenia el mal costum, diríem ara, d'obviar segons quines coses que indubtablement sabia, i a vegades d'inventar-se en altres que li anaven bé per explicar el relat. És veritat això, o és una visió esbiaixada de Polibi, no ho podem saber perquè no coneixem prou bé. Doncs bé, Timeu, la segona meitat avançada segurament del segle IV, en un dels fragments que es conserva, recorda l'existència d'un camí que unia, ja us he dit, Itàlia i l'Atlàntic, a través del Península Ibèrica, vorejant el Golf de Lleó, i l'anomena el camí d'Hèrcules, el camí d'Hèrcules. Per què? Senzillament perquè els grecs pensaven, no sabem si s'ho creien o no, això és igual i poc important, que aquest camí l'havia fressat, l'havia fet d'alguna manera, l'havia caminat i marcat l'heroi fill de Zeus i d'Almena quan tornava de complir un dels 12 treballs que li havia encarregat el seu cosí Euristeu a través de la deessa Hera, en aquest cas de capturar i robar, senzillament, robar. Els ramats aleshores no eren mal vist, robar ramats. Els ramats de Gerion, un personatge mític de tres cossos, un monstre, i aprofitar la benentesa per eliminar-lo. Hèrcules és un déu que crea d'alguna manera Zeus per netejar el món d'éssers paporosos, monstruosos i estranys, entre ells Gerion. Doncs bé, amb aquell ramat, que es veu que era esplèndid, va haver de tornar des de les planes de la desembocadura del Guadalquivir fins a Micenes. Imagineu, per tant, va anar a peu, obrint camí, va passar per Roma, ho recorda Virgili, en la seva Eneida, quan diu que allà, precisament, Cacus, un lladre també terrorífic, li va robar el ramat i no va saber on es ficava, perquè Hèrcules no tenia pas sentit de l'humor. En aquest cas va esclafar a Cacus i això serveix per relacionar la llegenda àurea d'Hèrcules amb Roma i també amb la península ibèrica. Per tant, és un element important. Hèrcules és un personatge, no només conegut, sinó reconegut. I explica, el que és més interessant, és que explica que aquest camí era, d'alguna manera, vigilat pels pobles que travessava i que tots es comprometien a assegurar que els viatgers poguessin passar sense problemes i a castigar si hi havia accions violentes i intents de robatori. I penseu que travessava multitud de pobles, multitud del que podríem semplificar tribus, tant ibèriques com cèltiques, com ligurs i com etrusques i itàliques. Per tant, doncs, i segurament això és veritat, Timeu, que era de Sicília, i encara que visqués i treballés a Atenes, sabia molt bé de què parlava, tenia informacions directes, Les ciutats gregues transmetien aquesta informació i, per tant, Empúries, Massàlia, indubtablement, havien explicat que les seves ciutats estaven sobre el camí o a la vora del camí i, per tant, doncs, hi havia aquesta vigilància i control del territori. Per tant, doncs, per què passa per aquí aquest camí? A veure, senzillament, és una qüestió geogràfica. Aquest camí no el va fer, no crec que us ho cregueu, que el fracés i el construís Hèracles. És un vell camí prehistòric, molt i molt antic, segurament, i que aquí a Catalunya no fa altra cosa que seguir la depressió prelitoral. Aquesta depressió travessa la plana de la selva i patapam, de cop i volta, es troba amb el Congost. Congost tenim el nom documentat molt a principis del segle XI, cap al 1007, em sembla, segurament, per tant, és una Congosto. Perquè és un camí natural brutalment important. Ja tots s'estreny i tots han de passar doncs, arreu de les muntanyes, no gaire altres, però inconvenients de Sant Julià de Ramis i de les Gavarres a l'altra banda. El camí que per altra banda ja sabeu que es divideix, on passarà a la plana de l'Empordà i continuarà cap a Sarrià i cap al nord, cap a travessar les Alberes, i l'altre, resseguint les Gavarres, anirà fins a Empúries, el vell camí d'Empúries. Per tant, el Congost és un punt importantíssim, però el Congost no es pot tancar. El riu Ter també era un inconvenient, en aquest cas segurament calia passar-lo igual. Per on? Per on hi ha el pont, si fa o no fa, de Sarrià, que devia, doncs, és un punt bastant estret i que devia facilitar passar d'un cantó a l'altre, llevat d'uns dies determinats a l'any que calia esperar que baixés per permetre circular. Durant les guerres sartorianes, és a dir, guerres civils romanes, els timates en contra dels populares, envien el jove general i un jove imperator, Neu Pompeu Magne, que s'està en Empúries un temps, es reuneix el seu exèrcit i es vol assegurar d'alguna manera el control del camí del territori. Per què? A veure, perquè si van mal dades, ja tenia la seguretat de que podrà doncs, refugiar-se en aquest punt i refer-se de les atrapallades de l'enemic. Després potser no va caldre, però sí que jo penso que és en aquest context que va observar, va fer els seus els membres de l'Estat Major que recorreguessin el territori, devia preguntar i inquirir i veure i observar i va decidir controlar el camí directament. Com? En un punt on no hi ha possibilitat d'anar més cap a la dreta o cap a l'esquerra, construir un òpic, una ciutat fortificada. En aquest cas el que fa és desplaçar segurament la vella Querunta de Sant Julià de Ramis i les altres òpides de l'entorn i fundar la ciutat de Girona sobre el camí. A veure, Querunta és una ciutat que no té decumanus maximus, només té cardo maximus. I la ciutat no es funda mai a partir del cardo maximus, si no és excepcional com el cas de Girona. Per què? Perquè senzillament Girona no és altra cosa que el tram intern del camí d'Hèracles primer i de la Via Augusta, després fortificat. Per tant, per anar d'una banda a l'altra calia passar per la ciutat. Penseu, la primera variant de la història de la ciutat de Girona, quan és? Finals del segle XII. Finals del segle XII. És a dir, fins a finals del segle XII, per anar de banda a banda, calia travessar el vell mig de la ciutat. Per tant, pujar la força i davallar, o al revés, pujar al carrer del Llop del rei Martí i davallar. A veure, Girona està ben documentada com a mansió. Recordeu que els antics romans tenien tota una sèrie d'establiments on oferien infraestructura als viatgers, oficials i no oficials. Lloc on podies canviar de cavalcador, de cavall, alimentar els aliments, els cavalls, les mules, reposar, banyar-te. Totes les mansiones i les mutaciones tenen un petit conjunt termal, és a dir, menjar calent, refer-te, dormir tranquil i després poder continuar. Per tant, doncs, entre una mansió i l'altra hi ha sempre unes distàncies predeterminades. Tenim molta informació epigràfica que prova fefaentment que tot això és cert i que Querunta és una d'elles. No ens diu que passava pel mig de la ciutat, no ho ha de dir. I aquesta que veuen aquí és la tàbula de Peutinger, un document romànic sobre diversos pergamins cosits, del qual hi falta l'últim extrem, és a dir, el que seria Hispània, que s'ha pogut reconstruir, almenys hipotèticament. Però arriba fins a Aquis Boconis, és a dir, fins als entorns de Caldes de Malavella, i surt, evidentment, Querunta, I al nord de Gironda, no Quiniana, com en els altres documents, sinó Kerviana. Que veure, Kerviana què és? Preguntaria jo en un examen que volia aprovar tothom. I algú que no fos gaire curt em diria Cervià. I és certament això. La taula de Pèlia, encara que sigui del segle XI, copia documents romans antics, les famoses itineraria picta, és a dir, itineraris pintats i dibuixats on es marquen en diferents elements, ciutats, balnearis, llocs de repòs, etc, 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 de tot l'imperi romà i zones pròximes i paral·leles. Passen a l'altre. Un altre document epigràfic interessant són els vasos de Vicarello, vasos d'argent que van ser trobats a Vicarello, una estació termal molt pròxima a Roma, on algú es va dedicar a oferir al déu Apolo, el déu de les aigües de Vicarello, aquests vasos. No cal que fos el mateix, podrien ser quatre donacions, tres, dues, és igual. On hi ha tota la llista de les menciones entre Gadir i Roma, amb les distàncies en milles romanes posades. És a dir, entre, a veure, Aquis Boconis i Gerundam, 15 milles, entre Gerundam i Clinianam, Simiana, 12 milles, i així successivament fins a arribar a Roma, on s'hi tinc comptat, fins a arribar a Gadir. I per acabar, es troben els elements més útils a l'hora de fixar realment per on passa un camí romà. Perquè ja sabeu que això és objecte de disputa i no té gairebé mai solució justa i precisa als miliaris. A Gerunda, Girona, Andorra i Girona se n'han trobat tres. Dos junts a Palau Sa Costa i un altre a Sarrià de Ter, justament a tocar el pont de l'aigua. Però que després veurem que els republicans van dinamitar amb la radiada que indubtablement és un pont d'origen romà. Tres miliaris que veieu allà, el de, més es veu ben bé que és un miliari, té un dau de pedra per clavar-lo a terra i després un cilindre on van inscrites les distàncies, el nom de la via, etc, etc. En aquest cas, aquests ja són a l'imperial, ja són de la via Augusta. I recordeu que la via Augusta, i amb això acabaria, és un nom autèntic, nom de l'època, nom romà, perquè apareix en diversos mitjans d'aquest territori, sobretot a la zona del Maresme, a la zona del Vallès, són via Augusta. En canvi, a l'altra banda de les Alberes, els francesos i tots, per comoditat, anomenem el camí Via Domitia, però no està documentada epigràficament. És raonable dir-li aquest nom? Sí, perquè sabem que la va construir almenys Termenà, el conqueridor d'aquest territori, Domitius Aenobarbus, el 120-121 abans de Crist, poc abans de la fundació de la ciutat, de la primera colònia romana fora d'Itàlia, que és Narbo Martius.
Sí, sí, però ells no el tenen documentat.
No la tenen documentada, no, això és la pura veritat. Però va bé saber-ho, i també va bé fer-lo servir, perquè en un moment, doncs, millor dir-ne aquest tros, perquè així sabem que és el tros de via que va des del Coll de Panissars fins al gran monument d'August, allà a la Turbi.
Perfecte, ara mirem dintre el traçat de la via dintre la ciutat i l'Anna ens explicarà aquests jaciments que podem relacionar directament amb ella.
Bé, doncs jo parlaré de les necròpolis que es troben i que es situen al costat de la via, de via Augusta. Es troben en aquesta via principal però també es troben en vies secundàries. Val? I això ho trobem en tot el territori de la Mediterrània Occidental. No és un fet concret de Girona, sinó que ho trobem en molt d'altres paral·lels a altres vies. Concretament parlarem de les tres necròpolis que s'han trobat a la zona de dins de Girona. Aquestes necròpolis es situen a la part exterior dels murs de la muralla, del Pomerium, del que seria la força vella de l'època romana. Penseu que hi havia una llei, no? Una llei romana, doncs, que prohibia realment fer incineracions a dins del Pomerium, a dins de la muralla, tant incineracions com inhumacions. I concretament aquestes es troben doncs, a les entrades de l'accés de la via Augusta. La via Augusta passa per dins de Girona, l'entrada la trobarem, l'entrada no la trobaríem a la zona de Sobreportes, val? En aquest cas aquí trobaríem la necròpolis de Sant Feliu, i l'entrada sud, la meridional, la trobaríem a la zona de la placeta del portal del Correu Vell. I en aquí, aquí trobem, hem trobat dos necròpolis, que seria l'antic hotel dels hotels italians i la plaça del Pallol. Comencem per la porta nord, que trobarem les excavacions que es van fer l'any 1984-86. Aquesta necròpolis es situa a uns 80 metres aproximadament de la porta nord de la Via Augusta, i es tracta d'una intervenció que es va fer d'urgència, amb el qual situa la zona a tocar del campanar de Sant Feliu, a la banda nord de l'escala monumental que puja a Sant Feliu, i van trobar el que serien, bueno, a part d'estructures d'època moderna i medieval, per sota van trobar els nivells romans. Nivells romans que situen aquest període a l'imperial. Amb aquests nivells romans es van trobar un parell de taques de carbons d'un metre i mig de diàmetre, la qual es van relacionar amb ostrines. Aquestes ostrines són les piles per cremar incineració, per cremar a difunts, i es va pensar que era una zona de necròpolis, també més endavant el que van continuar trobant. Es va trobar un parell de basaments, estructures molt enderrocades, però uns basaments també d'una planta quadrangular que segurament anirien vinculats amb el que portaria a dins la urna d'incineració. I a més es van trobar, que amb això és el que es va vincular amb aquesta zona de necròpolis, es van trobar tres tombes. Dos tombes, veiem una d'aquestes aquí, eren amb foses. Les fotos són una mica antigues, per això no tenen gaire, no es veuen gaire, però us feu una mica la idea, no? Eren dos tombes que sí que es vinculaven a aquest període també a l'imperial, no? amb aquests estrats. Acompanyades aquestes tombes amb foses simples, amb uns vasets, no? Que també anaven de l'aixugar d'aquestes inhumacions. I la tercera tomba ja era una tomba amb una més tardana, que era una tomba envoltada, delimitada per teules, una caixa de teules. Hem de pensar que aquesta necròpolis de Sant Feliu potser segurament tenia una extensió molt més àmplia, perquè penseu que cronològicament tenim dos tipus de rituals d'enterraments, no? Partim d'aquesta primera del ritual de la incineració, que com a molt allargar hem de situar, molt estirar aquest canvi entre la incineració i l'inhumació, és entre mitjans de segon segle, val? fins al tercer segle, i que és quan es produeix aquest canvi. Per tant, hem de pensar que hi ha moltes, segurament s'haurien hagut altres més, una necròpolis molt més extensa, que es limita per la banda del riu Unyà, doncs per temes d'inundació, no? Però en si, bueno, i després tenim aquesta altra tomba més tardana, tardo antiga, que això t'està limitant també, que t'està donant uns períodes de des del 4 fins al segle VII pràcticament. Per tant, segurament devia ser molt més extensa. La segona necròpolis, que també es va documentar l'any 1991 amb unes excavacions d'urgència, es situa a la porta meridional a uns 100 metres aproximadament de distància. Concretament aquí es van fer les excavacions per un pàrquing subterrani i es van trobar una vintena d'enterraments. En aquest cas, aquests enterraments estaven també tots retallats en el subsol natural, pràcticament a una fondària de 2,5 metres, 3 metres del nivell d'ús. Es troba aquesta situació, es troba uns 17 metres del carrer Ciutadans, que seria la continuació d'aquesta Via Augusta. I bueno, en aquest cas hi havia alguns dels més enterraments, hi havia 6 que corresponien a enterraments a adolescents i infantils, i la resta eren enterraments adults, i en 5 casos de tombes que eren cobertes de llosa. És veritat que aquí a nivell cronològic no es va trobar material vinculat directament amb les tombes, val? I que la cronologia potser ens balla una mica, però es va relacionar amb aquest període de la tardor antiguitat, no? Perquè hi havia algunes estructures medievals que retallaven aquests morts, i perquè també en aquest sector, si hem de pensar en tombes més medievals, sempre estan vinculades amb una església. En aquest sector de la ciutat realment doncs no trobem cap església. Hem de pensar en l'església de Sant Martí Sacosta, ja ens queda una mica més llunyana, no? I que també ens passaria un torrent pel mig, cosa que ens fa dificultar pensar que podria pertanyar a aquella necròpolis. I sempre s'ha vinculat amb aquest recorregut de la Via Augusta i s'ha donat aquest tipus de cronologia. I finalment, l'altra tercera necròpolis que trobem...
Com es nota que la intervenció és més actual, eh?
Sí, les fotos, no? Però per sort vaig tenir la sort de poder treballar-hi aquí amb aquest jaciment de la plaça del Pollo, per tant és un jaciment que tinc més, que domino més, d'alguna manera. Bueno, després també d'unes fases d'època moderna i èpoques medievals vam arribar a nivells de subsol pràcticament i ens van sortir doncs, bueno, doncs unes concentracions de pedres, no? Ben bé amb tot el subsol pràcticament ja buit, el solar, i ens van sortir aquestes concentracions de pedres que ens van delimitar doncs, que, bueno, per, després vam estar veient, no? Que era una zona de necròpolis. Hem de pensar que aquesta necròpolis també es situa una mica més llunyana de la porta meridional, que a més estaríem uns 300 metres de la porta, però bueno, també la proximitat amb la via estaríem a uns 80 metres aproximadament. També penseu que aquesta zona de la plaça del Pallol, no, que ho tenim ubicat, que està darrere de l'Ajuntament i darrere del Teatre Municipal, per darrere també ens passa un altre carrer, que és el carrer de Sant Josep, que també antigament s'havia anomenat ja al segle XII com a carrer de Rossinyol, i és una via també d'accés cap al portal de... al portal de Porta Rufina, que és una via, no, d'accés també directament per, la, per pujar a la part més elevada de la ciutat. Doncs bueno, vam anar treballant amb aquests punts, no? I el que vam anar descobrint un cop tret aquest enderroc, doncs que ens van delimitar una estructura quadrangular, no? Que seria la primera tomba, que ben delimitada també, bueno, que també les parets formaven aquesta paret quadrangular, amb la part externa hi havia un revestiment de calç i havia encara es conservava restes de pintura de color vermella, i que al seu interior, aquesta estructura, hi havia un retall ovalat i, bueno, i a dins vam començar a trobar doncs, que eren restes de carbó, cendres i, algunes, i ossos, no? Restes de fauna, i alguns també eren humans. A sota d'aquests carbons el que vam trobar que hi havia una cassoleta, val, de ceràmica reduïda amb una tapa, i bueno, tot el conjunt ja ens va fer suposar que estàvem davant d'una tomba d'incineració. Aquesta tomba, bueno, les restes d'aquesta cassoleta doncs, van ser excavades a nivell de laboratori, i a dins d'aquesta urna doncs, hi havia una altra urneta, que és aquesta urneta de vidre, al qual a dins hi havia dipositat les restes doncs, cremades, calcinades, de restes d'ossos. I també vam trobar aquest anell d'aquí, que és un anell d'or, amb una pedreta de color blanc, que, bueno, que s'intueix que hi hauria hagut alguna marca, no? Algun dibuix o alguna cosa, però no s'acaba de veure ben bé què és. Concretament, a les restes d'ossos es van fer uns estudis antropològics i corresponen a una persona adulta, segurament seria una dona, entre 20 i 40 anys. A més, a dins d'aquesta tomba també s'hi van trobar restes de claus, un guantaris també que estaven desfets per la combustió. Després vam a la segona tomba, la tomba que estava situada ben bé al costat, també estava amb molta concentració de pedres que es vam anar traient i vam, un cop tretes aquestes pedres, també vam veure una gran fossa, un gran retall excavat en el subsol, i ja veies que la quantitat també estava, hi havia carbons, no? Però la quantitat de carbons ja no era, no hi havia tanta concentració. Un cop retirat aquests carbons es va trobar al fons d'aquesta tomba, amb aquest retall, una gran llosa planera de calcària, i no es va trobar cap tipus ni d'ossos ni cap resta d'aixovar. Tot i així, es veia que era una zona de pent delimitada, no? I que estava fet de manera intencionada. Per tant, vam arribar a la conclusió que podria tractar-se d'un cenotafi, no? Que és amb absència d'un difunt absent. No? Però aquest tipus de tombes així també és veritat que hi ha molta informació i que en aquests períodes d'època romana també existeixen altres paral·lels. I per últim, la tercera tomba, que vam trobar també a uns metres més al costat, doncs també hi havia un gran retall. En aquest cas hi havia una delimitació amb pedres, és veritat que no era tan, la delimitació no estava tan ben feta com la primera tomba, però segurament devia correspondre al mateix tipus d'estructura, però que estava més enderrocada. En aquest cas, directament dins d'aquest retall també vam trobar quantitats de carbons, cendres i ossos calcinats, i en aquest cas no es van dipositar dins d'una urna, sinó que es van dipositar directament a dins d'aquest retall, però també les restes d'ossos, no, ens van fer veure doncs, que també es tractava d'un enterrament d'una persona adulta. Concretament en aquesta tercera tomba vam trobar aquest unguentari que és de ceràmica. Juntament amb aquestes tres tombes, el que també és, van tenir molta sort de poder trobar l'ostrino, no? Que en aquest cas està molt ben conservat, es tracta d'un ostrino retallat també en el subsol amb una cubeta d'argiles vermelles molt envermellides per les altes temperatures, no? I una capa de carbons, no? A la qual vam trobar restes d'ossos calcinats, vam trobar una moneda romana, que segurament és un as, però no es veia, no vam poder acabar, estava molt malmès, restes de claus i unguentaris també fossos, no? I bàsicament aquí és on s'hauria doncs, fet la cremació d'un d'aquests difunts, no? Tot el tema dels unguents, no? Tot el tema dels aixovars que hem anat trobant doncs, estan vinculats amb la mort en aquest entorn de necròpolis. No? Els unguentaris doncs, segurament eren, doncs, són unes peces, no? Recipients petitets, no? Que servien per posar perfums o olis doncs, per netejar el difunt. No? La moneda doncs, per poder pagar aquest viatge cap al món dels morts, que es col·locava normalment a la boca o a la mà del difunt. I els claus doncs, també se troben molt, doncs, segurament devien anar amb una estructura de fusta que devien traslladar aquest difunt a la part exterior, no? I van fer-lo cremar directament a sobre d'aquesta pila de l'ostrino. Tot aquesta, vull dir, tot i que pensem, no? Ens queda una mica més allunyat de la via Augusta, la plaça del Pallor, però bueno, vull dir, ja és un punt de pujada, no? Per tant, devia ser molt visible des de la Via Augusta. Penseu que trobar aquestes necròpolis a la vora de les vies, no? Les vies principals com una Via Augusta, que transita molta gent, no? Sempre la imatge de tenir aquestes... és una manera, no? Aquestes sepulcres, doncs, és una manera doncs, de fer... perdurar aquesta memòria, no, del difunt. És la visió que està molt romana, no, molt més individual, no, que quan arriba l'època del cristianisme, doncs aquesta idea, no, doncs tots ja desapareix la part d'aquesta més individualista, no, i tots estem allà, no, envoltats d'altres morts i en foses, no, i la idea una mica és fer present aquest difunt, no, mentre hi és present la visió aquesta, doncs encara perdura la memòria d'aquest difunt. I, bueno, són... És una, aquest tipus d'enterrament els trobem això des d'aquest període a l'imperial fins a la tardor antiguitat, no? Que trobem aquest tipus de tomba. No? I us dic que no només en el cas de Girona, també es va estenent per tot el recorregut de la via. No? A Pla de l'Horta en tenim una, de necròpolis, que es van situant.
Amb això acabaria. Un recorregut, Joan, per la via ara?
Sí.
Sí, bueno. Se'm sent? Sí?
Perfecte.
Val. Aixequem una mica la visió. Ara l'Anna ens ha centrat molt a Girona, a Guirunda, i ara el que hauríem de fer és elevar-nos una mica i mirem doncs, tot l'entorn de Girona. Si ens elevem, veurem Girona i veurem com aquesta Via Augusta va cap amunt, abans el doctor Nolla ja ens n'ha fet 5 cèntims, cap al nord, direcció a l'Empordà, direcció als passos més orientals del Pirineu, i cap a la Gàlia, i per continuar en direcció a Roma, és un dels camins que portaven a Roma. I cap al sud agafarà el prelitoral, la depressió prelitoral catalana, que actualment coneixem amb el nom bàsicament de tres comarques, que són la Selva, el Vallès i el Penedès, per anar a la gran capital romana, que és Tarragona, Tàrraco. Hi ha dos punts, dues fites, que ens emmarquen aquest territori a l'entorn de Girona. El nord, d'anar a parlar del doctor Nolla, el Congost, Congost del Ter. Pel sud, també anar a parlar, Aqua e Calida, Caldes de Malavella. La següent mansió, que hi ha cap al sud, després de Guirunda. Comencem pel nord, el Congost. El Congost és un lloc de pas obligat, escanyat el Ter i fa un meandre perquè es passa escanyat entre les Gavarres per una banda, per l'est, i la muntanya de Sant Julià per l'altra. Al capdamunt d'aquesta muntanya, una joia arqueològica que s'està investigant des de fa molts anys i que encara no ha donat tots els fruits perquè allà hi ha quantitat important d'informació arqueològica, alguna coneguda, d'altra encara per conèixer, però que els trets principals d'aquest jaciment arqueològic múltiple que hi ha al capdamunt de la muntanya de Sant Julià, l'hàbitat ibèric, l'assentament que s'hi construeix, que hi construeixen els romans quan arriben, o sobretot a l'època aquesta que ha comentat en Josep Maria també, l'època aquesta de la romanització, i també molt important l'assentament militar que hi sorgeix a partir del Baix Imperi Romà, després d'un període a l'imperial que la cosa és més o menys tranquil·la, perquè la famosa Pax Romana, l'Imperi Romà, doncs és un moment en què el control del territori hi ha de ser, però bueno, ho deixem així una mica més stand-by, però quan les coses es tornen a complicar a partir del Baix Imperi, a partir del segle IV, aproximadament el III o IV, després de Crist, Roma construeix a dalt de la muntanya de Sant Julià, en aquest punt estratègic de control del camí, d'aquest espai que per força el camí ha de passar, construeixen una estructura militar important, un castellum, investigat, excavat per la Universitat de Girona els darrers anys. I molt interessant, a més, aquest castellum que controla el camí construït per Roma, quan Roma desapareix del mapa, Roma en el sentit d'imperi romà, quan arriba el poder que ve després, que són els visigots, no només el continuen utilitzant, sinó que a més el refan, el reformen, l'adapten i continua funcionant en època visigòtica. El castellum aquest que arribarà a l'alta edat mitjana ja, després sí que ja, després de la invasió àrab i la conquesta carolíngia, ja arribarà en mal estat, pels documents que ja comencen a haver-hi a l'edat mitjana, ho anomenen el castell trencat, el castell d'un fractum, que donarà un topònim malauradament molt desconegut català, que seria el castell fraït, Sant Julià de Castell Fraït, seria molt maco que es mantingués, però s'ha perdut, ara es parla més de Sant Julià de Ramis. Per tant, un element de control del territori, però no del territori, no només del territori, sobretot del control d'aquest camí que en època romana s'anomenarà, un cop a partir d'època d'August, via August, primer camí d'Hèracles, després via Augusta i després simplement camí ral, o camí de França. El nom és igual, és el camí, el mateix camí prehistòric, és el camí romà, i el camí romà és el camí medieval, i el camí medieval és la carretera actual, amb molts de trossos. I per tant, doncs moltes vegades aquest camí que els romans van sistematitzar sota el nom de Via Augusta, actualment doncs, en bona part no existeix estrictament perquè ha continuat utilitzant-se fins a l'actualitat sota les diverses formes que s'utilitzen els camins. Per tant, una de les últimes coses que trobarem quan passem per el que queda de la Via Augusta serà allò típic. Sí, la Via Augusta, un camí empedrat, amb aquelles lloses, amb aquells desguassos al costat, amb aquella obra, evidentment tot això s'ha perdut perquè és un camí que s'ha utilitzat al llarg dels segles fins a l'actualitat. Bé, des de Sant Julià el camí baixa cap a Girona, aquí podem veure una mica el recorregut que fa, i no serà fàcil que, no serà difícil que ens imaginem per on passa, perquè actualment hi passa en bona part, un cop ha deixat l'estretall del Congost, hi passa la Nacional 2 Antiga, que coneixem com a Nacional 2 Antiga, perquè ara hi ha la variant i tal. I entra, és aquest camí. I el seu entorn, estem ja a Sarrià, i neix, i creix, i s'hi desenvolupa una de les més importants viles suburbanes de Girona, que és el Pla de l'Horta, un altre jaciment de primera categoria que tenim, una vila molt gran, molt important, amb uns elements excavada recentment també, que es pot visitar, és un jaciment arqueològic molt important també, i està al peu de la Via Augusta. al peu d'aquest camí que venia, que ja havies passat l'estratall del Congost i que ja enfilava cap a Girona, la vila de Pla de l'Horta, que a més a més, una altra dada molt interessant, perquè ens hem de tornar a referir un altre cop als visigots, aquests mateixos visigots que van continuar utilitzant el castellum romà a Sant Julià, aquests mateixos visigots es van fer enterrar, sembla que serien els mateixos, just al costat de la vila de Pla de l'Horta. Jo vaig tenir l'ocasió de poder excavar personalment aquesta necròpolis que va aparèixer en unes obres al voltant de l'any 2004, 2005, 2006, una necròpolis molt interessant, perquè era una necròpolis visigoda, no una necròpolis d'època visigoda, que n'hi ha moltes, sinó una necròpolis visigoda, de visigots, de gent que pertanyien a l'ètnia, a la cultura visigoda, segle VI. Evidentment, la seva relació, la relació d'aquestes persones que estaven enterrades a Pla de l'Horta, al costat de la Via Augusta, amb el castellum aquest que us he comentat, que es va estar reaprofitat en època visigòtica, i també amb la proximitat absoluta de la ciutat romana de Gerunda, que evidentment al canviar el poder en mans dels visigots, doncs els visigots també hi tindran els seus representants, el comes civitatis, el màxima autoritat visigòtica, que residirà a Girona o que estarà a Girona. Clar, estem en un entorn on la relació d'aquests enterraments amb aquest entorn històric és evident, i la Via Augusta ho lliga. I passat el Pla de l'Horta ens trobem amb l'obstacle del riu Ter. Bueno, cap problema.
I amb què salvem?
Passes l'altre. Pels romans no era cap problema el riu Ter. Ells, doncs què feien? Hem de passar el riu, doncs passem-lo. I fem un pont. El pont de l'aigua. Malauradament, el pont de l'aigua actualment no el conservem. L'any 39, durant la retirada de l'exèrcit republicà, va ser volat, i llavors es va acabar d'enderrocar el que en quedava i es va construir l'actual, que és una obra molt més recent, lògicament. Però el pont de l'aigua, el pont que ha donat nom al veïnat del Pont Major, és un pont d'origen romà. Fixem-nos amb quin tipus d'obra, i comparem-lo, per exemple, amb el pont, a veure, amb el pont de Mèrida sobre el riu Guadiana, per exemple, que és romà, o amb, no ho sé, amb tots aquests ponts romans que són d'aquestes mateixes característiques, molt semblants. Evidentment que tenia reformes, refetes, reconstruccions, arranjaments de totes les èpoques, evidentment que sí, però aquest pont era romà. Per qui passava la Via Augusta? Per qui passava la Via Augusta? Saltava el riu i entrava a Girona seguint pel actual carrer de Pont Major i de Pedret, i entrava per sobre portes i entrava a Girona. Salto a Girona perquè ja n'ha parlat l'Anna i perquè també n'ha parlat en Josep Maria, i saltem al sud. Perdoneu, i m'he deixat el miliari que també ha comentat en Josep Maria Nolla, el miliari de Sarrià, que va ser trobat just a prop del pont per la banda de Sarrià. Miliari que per tant ens marca indefectiblement, sense cap mena de dubte, com per si el pont no fos suficient, pam, el miliari que t'acaba de certificar que el camí romà passava per aquí. Si anem cap al sud, el recorregut de la Via Augusta en direcció a la selva ha estat discutit durant molt de temps, i com que els vasos de Vicarello i els itineraris que abans s'han comentat, doncs, parlaven de que la següent mansió després de Girona cap al sud era Aquis Boconis, per tant aquest Aquis feia referència en tota seguretat a l'estació termal de Caldes de Malavella. Bé, bueno, doncs va, la via anava de Girona a Caldes, molt bé, però per on passava exactament? Teníem la pista fantàstica dels miliaris, els miliaris de Palau Sacosta, dos miliaris que es van trobar l'any 1931, casualment, a Palau Sacosta, a prop de la Creu de Palau. Abans, bueno, no, el que es veia abans a la foto era el de Sarrià, que es veia, bueno, i el que es veia més endarrerit era un dels dos. Se'n van trobar dos. Bueno, aquests miliaris és molt, molt interessant, perquè hi ha un document de l'any 1022, per tant estem parlant de segle, mira, l'any que ben farà mil anys, l'any que ve farà el mil·lenari, un document que parla d'un mas situat a aquesta zona de Palau, en un lloc que es deia Pla d'en Triola, i diu la seva propietat, l'honor d'aquest mas, limita a llevant amb el riu Unyà, i a ponent parla, dic en llatí perquè queda més bé, ipsa strata qui pergit ad Barcinona, el camí que va cap a Barcelona. Però és que a més, en aquest document s'esmenta, en un moment determinat, parla d'unes petris mobilibus et immobilibus. Misteri, aquestes petris mobilibus et immobilibus, què vol dir? Però no podríem fer potser referència als miliaris? Per què no? I tindríem, per tant, en un document de l'edat mitjana, del 1022, segle X, ai, segle XI, que ens parla de la via, el camí de Barcelona, que no podia ser altra que la via Augusta, i les pedres aquestes misterioses que, per què no, podrien ser aquests miliaris, o algun miliari. Bueno, en tot cas, el dubte era que si aquest camí, per on passava exactament, d'acord, per Palau, sí, passava per Palau, molt bé, perquè tenim els miliaris, i després, com arribava a Caldes? No se sabia. Llavors, moltes vegades es deia, no, el camí més lògic i més dreturer seria més o menys seguint l'actual carretera nacional. Però, esclar, el camí que segueix la carretera nacional i l'autopista que passa molt prop, no passa per Caldes. No hi arriba Caldes, deixa Caldes en un costat. Llavors es deia, bueno, potser aquesta manxa de Cuis Boconis, potser no vol dir que passi per allà, sinó que és el trencant que hi porta. Bueno, hi havia tot de teories, però esclar, tampoc se sabia per on passava. Aquí no hem de recórrer a l'arqueologia estricta, perquè l'arqueologia no ens ha permès documentar de manera fefaent aquest camí, però darrerament s'han fet una sèrie d'estudis, sobretot el doctor Elvis Mallorquí, medievalista, per tant acostumat a treballar amb documents medievals, i amb el qual jo també he tingut l'ocasió de col·laborar amb tots aquests estudis de camins a la comarca de la Selva, i aleshores resulta que aquest camí, que surt en el document de l'any 1022 que us parlava ara, la Strata cui pergit ad Barcinona, va sortint amb altres documents, i és un camí que amb el temps s'acaba dient camí de Caldes, el camí de Girona a Caldes. Si situem totes les proves d'aquest camí de Girona a Caldes en el plànol, ens surt aquest camí que el podem seguir pràcticament a la perfecció fins a Cuecàlida, o també a Cuis Boconis. Aquest és un altre tema que ara no resoldrem perquè encara no està resolt, el nom de Caldes. Però fixeu-nos, és recte, nord-sud, recte, dret, va de dret, de Girona va de dret a Caldes, no dona voltes ni res, directe a Caldes, és aquest camí. Com ho sabem, com sospitem que això pot ser la via Augusta? Bé, hi ha altres documents d'època medieval, com aquest que us comentava, documents del Mas Cases de Fornells, que parla del camí real, que va de Caldes a la ciutat de Girona, hi ha un mas a Riudellots que es diu Mas Calçada, prop del camí, quan un topònim surt Calçada, doncs molt probablement faci referència a això, i a Caldes, doncs, per exemple, està documentat el portal de Girona, que era la sortida nord de la vila de Caldes, que parla doncs d'un terreny, per exemple, davant del portal de Girona, un document del segle XIV, que diu que afronta amb el camí, en llatí, camino publico quaitur gerundam, és a dir, el camí, aquest mateix camí, just aquest mateix camí. I a més que, sobretot a la zona de Riudellots, on es pot seguir força bé, hi ha uns xarrabascos, que se'n diu, xarrabascos, que és una paraula, es veu, molt salvatana, no sé si algú de vosaltres l'ha sentit de parlar, suposo que algú sí, perquè per cap de vall som de per aquí, però un xarrabasco és com una mena de desnivell sobtat que et pots trobar en un lloc emboscat o que no, si estàs una mica despistat i pots caure i fer-te mal. Vigila amb el xarrabasco que cauràs. Un xarrabasco és això, és un desnivell sobtat. Un xarrabasco és també, d'una manera una mica no tan col·loquial o no tan comarcal, un camí fondo. És a dir, una mena de canal excavat en el mig del no-res, al mig del bosc, al mig d'un camp, que no saps de què és, com a vegades fins i tot hi passa aigua, perquè si ha fet un rierol, un camí fondo. no és res més que el record d'un camí antic que s'ha utilitzat i utilitzat i utilitzat. Doncs al Riudellots hi han 4 o 5 llocs molt ben claríssims que són xarrabascos o camins fondos que segueixen exactament aquesta direcció, aquest camí, aquest camí que ja documenten els documents medievals i que la lògica ens fa pensar i ens fa dir que no és res més que el camí històric de tota la vida que anava de Girona a Caldes i, per tant, aquesta via Augusta que, de la qual avui parlem. I lògic, Caldes és no és només una estació termal, és una ciutat en època romana, és una urbs, una quivitas. Hi ha les termes romanes, hi havia dos conjunts termals, un dels quals es conserva i és magnífic, i a més, darrerament, i en aquests moments hi estem, justament ara hi estem excavant, han aparegut també restes del que seria la trama urbana de la ciutat romana d'Aquae Calidae, o Aquis Boconis, potser també, Caldes de Malavella. I passava la via Augusta, segurament pel mig. Estaria molt bé que la trobéssim, com poguéssim dir, mira, aquest carrer és la via Augusta. No sabem, sí que sabem quin és el carrer major de Caldes i per on passava aquest camí ral que anava que per de Gerunda a Barcelona. Sí, és el carrer major de Caldes, que significativament, malgrat dir-se carrer major, és el més estret que hi ha, perquè és el carrer major d'aquell temps. Per tant, bueno, si no n'he vero, he ben trobat, que diuen a Itàlia. Però en tot cas sí que són moltes dades que ens fan pensar, que ens fan suposar, que ens fan pràcticament tenir claríssim, gairebé molt clar, que la via Augusta es dirigia directe, recte, de Girona a Caldes, que travessava Caldes i que després continuava cap al sud. Moltes gràcies.
Joan, i ara aquest camí el podríem transitar?
En part sí, de fet jo l'he fet a peu, jo l'he fet. Bueno, des del Centre d'Estudis Salvatans això ho van publicar a l'Ades Mallorquí, en part d'aquest estudi, en un quadern de la selva de fa 6 o 7 anys, i llavors vam presentar aquesta publicació i la vam presentar un dia, vam sortir de Caldes, de bon dematí vam fer la presentació a Caldes i vam anar caminant, una colla, fins a Riudellots, vam tornar a presentar a Riudellots, vam continuar, ben dinat vam passar per Fornells, vam fer la presentació a Fornells, sí, és cert això, i vam acabar a Girona, aquí a Girona. Vam pujar per Palau i vam baixar ja pel carrer de la Rutlla i fins a l'Ajuntament, que vam presentar a l'Ajuntament.
Molt bé,
l'original. Quan cal idea, a Gerunda. Sí, es pot seguir en part. Bé, hi ha algun tros que està més mig perdut, però bueno, el pot seguir força bé, sí.
Bueno, és molt complicat, perquè no hi ha traçats de la via Augusta que podem dir, no? O que tinguem tantes dades com per poder-los proposar d'aquesta manera. És tan molt interessant això que has dit de que els documents acabava convertint-se en camí de Caldes, que s'assembla molt a quan explicava el doctor Noia, de que Siniana s'havia acabat convertint en Cervià de Ter, no? Dintre de la documentació antiga. Què et sembla aquesta hipòtesi?
Quina?
El traçat aquest. De...
A veure, hem de tenir ben present dues coses. No hi ha només un traçat. Les vies tenen camins paral·lels que acaben sempre confluint i tot és via Augusta. Recordeu que la via Augusta que va al Maresme és via Augusta, però és un ramal que la segueix el mar, dues ciutats importants o tres, i va també per a Barcelona. I que la via Augusta, pròpiament dita, no passa per Barcelona. Martorelles de seguir un altre camí que t'hi porta sense cap problema. Són via Augusta les dues? Evidentment que sí. Sempre en molts llocs trobem Sant Julià de Ramis, pots anar per la Costa Roja o pots anar per baix arran del riu. Que el riu venia fort, saps per dalt, que volies anar més de pressa, seguies una mica la muntanya de... És a dir, sempre hi ha la possibilitat. El carrer de la Rutlla, en els documents antics de Girona, no és el carrer de la Rutlla, és el carrer de Caldes. En aquest cas queda clar el traçat que porta cap a... va del Passaturis, del pas del riu Unyà, que es feia a peu pla o amb una estructura de fusta senzilla, cap a Palau i cap a Caldes de Mòbil. Però probablement hi ha un altre ramal que deu passar per ara d'aquest, perquè hi ha una cosa absolutament ferma i segura. Aquae Boconiae no pot donar mai Caldes de Malavella, mai. En canvi, Aquae Calidae sí que pot donar Caldes de Malavella.
Expliqueu una mica aquesta controvèrsia que hi ha entre els dos noms.
És una controvèrsia molt complexa i delicada.
Bueno, sí, és més valent.
La meva opinió és que Aquae Boconiae és una altra cosa i Aquae Calidae és l'urbs, la capital de la Civitas, el centre, i que té un camí que va directe, potser una mica més tardà, potser sí, això ja no t'ho sabria pas dir, però podria ser que fos una mica més tardà, i que podries triar i anar a Caldes i anar després directe a Girona, segurament més directe que l'altre, o seguir el vell camí que anava paral·lel i deixar per Caldes uns quants pocs quilòmetres cap a llevant. Però això s'ha de provar, ho haurem de trobar. I mentrestant, doncs, però és important perquè ara s'ha posat al descobert que aquí n'hi havia dos. Que sempre es feia ballar el camp, no? Com que el camí de Caldes, però la Boconia no pot ser Caldes, què passa? Doncs res, un va a Caldes directament i l'altre segurament passa pel cantó. És on devia ser més antic. A veure, la Civitas de Caldes no és massa moderna.
No.
És una fundació, no una fundació, rep el dret llatí a l'època dels Flavis, per tant ben entrada al segle, la segona meitat del segle segon. A l'època republicana era, aquí potser sí, però devia ser estipendiari i poca cosa. Tampoc seria estrany que el camí antic no passés per Caldes i passés per un lloc que hi hagués aigües termals i que es digui que rebés el nom dels Boconi, que és un nom ben documentat arreu de l'imperi, típicament llatí, típicament romà. Bé, són possibilitats, però fins que no ho trobem.
Sí, de fet a continuació de Caldes, més al sud, pot passar el mateix que comentaves, que hi ha dues vies augustes, com comentaves la Costa Roja, que dius, bé, pot passar pel Congost, pot passar per la Costa Roja. Esclar, passat Caldes, si continuem cap al sud, hi havia un obstacle que era l'Estany de Sils.
L'Estany de
Sils. L'Estany de Sils. Aleshores, esclar, els camins actualment, doncs, com que l'Estany de Sils està dessecat, la via del tren o la carretera passen per el que antigament havia sigut estany, però esclar, la via Augusta i tots aquests camins històrics no podien passar per l'Estany de Sils, l'havien de vorejar. Ah, aquest camí de Caldes té continuïtat cap al sud, passa per, i vorejava per Vidreres i per Massanet de la Selva, i llavors per anar, per arribar fins a Hostalric. A Vidreres no s'ha documentat cap resta romana, tot i que hi ha una casa al nucli antic de Vidreres que en el primer pis hi té les restes d'un mosaic romà enganxat a terra, una casa del segle XVIII, que dius, on te l'han tret al segle XVIII un mosaic, trossos d'un mosaic romà policrom, que el van agafar i el van... qui sap, però és una pista molt subtil, però en tot cas a Massanet, per on passava aquest camí que continuava, sí que hi ha una vila romana important, que és l'Ardenbach, per tant, bueno, té la seva lògica. Però també hi ha l'altre camí que passa per l'altra banda de l'Estany de Sils, que seria el que passa per les Mallorquines i que llavors que segueix una mica el que és actualment la carretera de Mallorquines a Hostalric, que és per on passarà el camí ral medieval de Girona a Barcelona, que no és aquest que jo us he explicat, sinó que és un altre, que és l'actual Nacional 2 fins a la zona de, com es diu ara, de l'Hostal dels Rolls, de la zona aquella, i llavors agafa ja la carretera antiga d'anar, la carretera d'Hostalric, que passa per les Mallorquines i va a Hostalric. Tots dos van a parar a Hostalric, però un voreja per un costat i l'altre per l'altre. Però aquest camí que comentava, aquest que ara és l'actual Nacional 2, per dir-ho de manera, aquest que no passa per Caldes, pel mig del poble, aquest està documentat des del segle XI, per tant és antic, però sembla que seria un camí posterior al camí antic de Girona-Caldes. Però bé, això malauradament la investigació d'aquests moments no ens permet aclarir-ho, l'estat de les coses no ens ho permet aclarir de manera fefent, i per tant doncs, ho deixem així en stand-by.
Hi ha un altre element interessant, ja que parlem de vies, que és el topònim Sacosta. Topònim Sacosta, que a Girona n'hi ha tres, es relaciona sempre amb vies molt antigues, amb camins molt antics. Però el Sacosta, clarament, ja sabem, ho diu Augusta, quan ja no hi passava el camí ral, es continuen a dir. Després tenim Sant Martí Sacosta, que és una d'aquestes variants de la via Augusta per entrar a la plataforma alta de la ciutat de Girona, i l'altra seria Santa Eulàlia Sacosta, que ara és Santa Llucia, que també està marcant un camí que travessa Montjuïc i va parar a Camp Durà. i d'alguna manera això, diversícols de les vies que permetien a vegades, segons com anessis de carregat o de pes que tinguessis, fer més directe o fer més marrat.
De fet, la mateixa existència dels camins fondos, aquests xarrascos perduts, és això, els camins anaven variant, no passaven sempre per allà mateix, sinó que anaven...
I a vegades quan es fa molt bé és millor fer-ne un altre que aprofitar la
gent. Sí, correcte.
I aquest camí és veritat, a mi també m'hi va portar l'Elvis Madruguer,
sí.
I es segueix molt bé, eh? I no tot, però gairebé tot.
Un dia
podíem
fer l'excursió.
Home, a veure, sembla molt llarg, però tampoc és tan... I és, com bon camí romà, és bastant pla.
Sí.
Bastant pla, no hi ha gaires pujades. La més dura s'acosta.
S'acosta. S'acosta. Sí, sí, sí.
Però que és més dur venir de Girona que venir de l'Ufamig, eh?
Sí.
El diner és on la pujada és...
Ja ho has provat,
ja la sabeu, és forta.
És complicat amb intervenció arqueològica, anar documentant totes aquestes coses. Igual que és complicat el que ens explicava l'Anna, si estava marcant aquestes necròpolis que ja es deia que estaven fora de la ciutat romana, però clar, estan dintre de la ciutat.
A veure, pots passar tant... aquella diapositiva
sí.
De la...
Quina?
Aquella de Girona i les...
Sí, torno endarrere, si no es marejo.
Aquesta.
Llavors,
aquesta diapositiva es veu molt bé,
sí.
O bastant bé, els camins que surten de la via principal i... són millor gust, també. A veure, a Girona hi ha uns desnivells molt potents. Tots els que la coneixeu ho sabeu. I aquí hi ha un desnivell que recorre de punta a punta tot aquest sector, que a època medieval s'anomenava el marge gros. Amb desnivells que poden arribar a 8, 9 i 10 metres. Per tant, una barrera. I aquí es munta la ciutat de Girona, que té una plataforma baixa, que és on hi haurà el call i la part més coneguda de la ciutat, i després hi ha una plataforma alta. I no és factible anar aquí amunt. Per què? Perquè si heu fet aquells carrers veureu que molts són escales, i alguns, com el carrer de Sant Llorenç, unes escales tan brutals que si algú caigués a dalt es trencaria el coll. I si no, rampes fortes, i no, hi podien anar per la pujada de la Pesa, el camí que fem ara, tal i qual. Sí, però no, perquè allà hi havia el fòrum. I el fòrum impossibilita la circulació rodada en aquest sentit. Què feien, doncs, per anar a la plataforma alta? Buscar camins que fan marrada. Què faig jo per anar a la facultat?
Ja no
sóc capaç d'enfrontar-me amb l'escala de la Llebre. L'escala de la Llebre és, en fi, brutal. Què faig? Faig marrada, vaig pel carrer de la Bonabriga i vaig pujant per la Mercè i gairebé sense adonar-me'n, fent més metres, arribo tranquil·lament a Sant Domènec. Doncs és el que feien els antics. El carrer Rossinyol, d'en Rossinyol, no del Rossinyol, és un senyor que es deia Rossinyol, que tenia unes propietats allà, enormes, gigantines, un home molt ben situat, i el que fa és venir a parar al Portal Rufí. Aquest Portal Rufí només s'explica per això i et comunica la plataforma alta de la ciutat, amb carro, amb mula, el que sigui. I la plaça del Lledoners és fundacional, és un espai de dues illes de casa i els seus carrers complementaris per parar, baixar, traginar i segurament comprar i vendre. Per tant, una mica el mercat de la gent que vivia a la part alta. Per això té raó de ser aquesta necròpolis que va excavar el Gran Roger aquí al carrer de Pallol, perquè està tocada un camí. I a més, com ha dit molt bé ell abans, en una situació enlairada. Ara tot són cases i construccions, aleshores no n'hi havia cap. I llavors, doncs, una necròpolis enlairada té una potencialitat important. Si no pots estar aquí, o aquí, que són les principals, les millors, les més cares, les més complexes, busques un lloc on se't vegi. L'autorepresentació dels antics. Es volen donar a conèixer a través de la seva tomba. I també volen perpetuar-se. La memòria. Els romans no morien quan morien, sinó quan se'ls oblidava. Per aquest moment sí que malament rei. I no tothom feixistes. Importants per ser recordats sempre. En canvi, a la necròpolis hi havia un nom i els vianants s'entretenien llegint les inscripcions. Aquí es reposa en Pau i es reposa en Pere. Perquè recordeu, amb això acabo, Estic empenyant massa. Els antics no llegien mentalment. Els antics llegien en veu alta. Sempre llegeix en veu alta. I si no llegiu les confessions d'Agustí, ho explica clarament. Com va quedar un home tan erudit i amb tants estudis com Agustí d'Hipona, abans de ser cristià, va parlar amb el bisbe Ambròs a Milà i el fa esperar un moment. I veu com el bisbe estava llegint un text. I no llegia en veu alta, el llegia com nosaltres mentalment i queda garratibat. Per què? Perquè no ho havia vist mai. I la gent del seu entorn no ho havia vist mai. És a partir d'aquest moment que es començarà a llegir mentalment. Abans es llegia per tu, però també pels altres. Recordeu, que la lectura sovint la feien professionals. És que podia permetre's tenir un esclau que sabés llegir, doncs, que sabés llegir de debò. Sabeu que no hi ha punts ni a parts. Has de saber quan pares, has de saber quan canvies. Això no ho sabia tothom. Un bon lector era un esclau caríssim. I molt buscat. Llavors, doncs, llegies, però llegies per tu, per la dona, pels amics, pels parents, és a dir, una lectura que aprofités a veure gent. I després les lectures públiques que feien els poetes, els historiadors, eren per molta gent. Per què? Perquè, bueno, era el costum i la manera de fer. Llavors, aquestes tombes tenen això. Pues que passi per allà, que llegeixin veu alta el nom d'aquest que hi ha sigut dit, o d'aquella. Perquè, a veure, un anell d'or, olea. Si estem a la corda, vol dir que estem davant d'un personatge d'un nivell econòmic i social gran. No tothom pot portar anell d'or. No tothom. Les dones segurament hi havia més tolerància, però és indicatiu d'una classe social determinada.
Ara aquestes peces de la inhumació de Casa Pairó estan exposades al Museu de Sant Pere.
Va ser una entrada preciosa, sí, es va donar moltes i moltes dades. I l'altre necròpolis que va excavar en Joan Llinàs és un únicum. Un únicum a tot Catalunya, que gairebé tot l'estat. Les famoses necròpolis que es deien visigodes són de llarga durada. Duratón, Castelltiar, aquesta, la Carpio del Tajo, tot això són de llarga durada, que duren diverses generacions. La d'aquí és de durada relativament curta. Finals dels 5, 6 preferentment. És a dir, quan hi ha la unificació religiosa, els visigots s'enterraran. Per què no ho ha dit? Perquè s'han oblidat. No només eren visigots, provat per l'ADN, No, ara no estem fent elucubració, que ja ho havíem vist a través del material, Però una tomba, una necròpolis absolutament diferent. Arrians, aquests senyors són arrians. Són cristians, però des del punt de vista dels catòlics, herètics. I a veure, per què no? Potser el dia de demà tindrem la sort de continuar les excavacions de Pla de l'Horta, de trobar la capella associada allà. I en aquest cas no ens fem il·lusions, perquè les capelles arrianes eren exactament iguals que les capelles catòliques, no hi ha diferència. Però bueno, seria interessant poder-la lligar i connectar-la, no? Una meravella, I a veure, hi ha mares i fills enterrats allà, ara que s'està estirant la corda que permet la nova recerca de ciències auxiliars de l'arqueologia.
Pot saber els parentius, el lloc d'origen, pot saber on han estat, d'on venen ells físicament, no l'ADN genètic, sinó d'on venen, quan han fet un trasllat de territori.
Com es va fer una mica la que explicaràs més endavant de la necròpolis de sota l'hospital.
L'ADN obre unes portes espectacular, que té una fase islàmica.
No fem espòilers. No, esclar, són coses que...
Que estaria també, bueno, relacionada amb els camins, perquè també es troba amb un encreuament de tres camins importants.
També hauria pogut sortir aquí perfectament, perquè també és com a part del camí. O aquella altra tomba que vas trobar excavant al carrer del Rei Martí.
A la pujada del Rei Martí.
T'estic documentant que la tomba del nord de la ciutat, el necròpolis nord de la ciutat, era molt i molt gran. Per què? Perquè el sector privilegiat,
Les coneixem molt puntualment, per allò que us he explicat al principi, l'arqueologia preventiva urbana està sotmesa a excavar allà on es rehabilita. Llavors els espais són les afectacions d'aquestes rehabilitacions.
Sí, perquè sembla que en tinguem moltes de tombes d'aquesta època i les comptes hi deuen ser 50, potser 60, que són 50 tombes.
No, clar, perquè aquest plano és molt idíl·lic, de la Girona romana, dels seus camins, les seves tombes. Ara imagineu com és ara, no? És molt difícil fer recerca en aquests contextos. Jo ara crec que quan tu vas excavar a Passeu Pallol, com que es va fer aquest pàrquing, ho va poder delimitar d'una manera més o menys completa, aquesta necròpolis, o no?
Clar, una expansió Sí, de fet, ara no recordo ben bé l'extensió que era, però no, potser estem parlant de 500 metres quadrats ben bé que vam ocupar i vam excavar fins a 5 metres, vull dir, van ser localitzats a 5 metres del nivell d'ús de la plaça, perquè hi havia, no, crec que hi havia dos pisos de pàrquings, no?, darrere de l'Ajuntament. Sí, realment, no sé, jo crec que es va delimitar bastant bé, crec que eren aquestes tombes que... També és veritat que hi havia estructures modernes que baixaven molt més en baix i que podien haver afectat altres tombes, no?, que és el que passa, segurament en trobem d'altres, no?, però el que passa és que la construccions doncs, actuals, no?, d'època moderna, doncs, devien eliminar una part de, potser, d'aquesta necròpolis. Però, sí, però la carrer, la banda, diguéssim, de llevant, doncs queda ben delimitada perquè ja tens el carrer de Sant Josep, jo crec que ja sí, i a més allà comença a entoronar-se bastant escarpat ja, no? Es veia ben bé quan hi havia el rebaix, que allà ja tenies la roca rebaixada, no? Per tant ja no hi havia un sediment aportat, sinó que tenies la roca que s'enfilava amb força pendent.
A veure, hi ha un element...
També hi ha un conjunt, no?, de tombes així com molt elevades, molt visibles...
Sí, amb terrasses, podrien ser visibles.
Fixeu-vos, estava molt afectat, allò havia rebut molt.
Sí.
La zona ocupada és molt important.
Jo crec que vam tenir la sort perquè també queda darrere de la zona de patis, no? Sempre es va mantenir com a zona de patis, fins i tot en períodes d'època moderna tenies una zona també d'estructura pavimentada, però no deixava de ser zones de patis i zones d'hort. Per tant, jo crec que per això es va poder conservar aquestes
coses. Bueno, jo sóc per un arqueòleg, és que algú et digui que dintre d'un casc urbà farà un pàrquing que baixarà 4 metres,
sí,
amb aquestes dimensions. Això és una sort, dona molta oportunitat de recuperar informació.
Però no es fa servir aquest pàrquing.
O sigui, això ja no ho sé.
La canoa estava per aquí, o sigui,
ha marxat. No quedava clar.
No ho sé, jo crec
que sí, perquè
algú té una plaça de pàrquing.
Un lloc prohibidor que no n'hi ha.
No, i tant. Els pàrquings a dins del barri vell és difícil.
I a més això, en relació a aquest camí, els que tingueu costum de visitar la Ciutat Vella, els que tingueu parents a Mariacai, la Tani Pugeu, recordeu que hi ha una casa que té un morro arrodonit. T'està marcant el tombant del camí. És a dir, que ve de baix el camí de Sant Josep, abans d'en Rossinyol, i gira en la recta, sí, més que en la recta, 180 graus, per agafar i enfilar el carrer del Portal Nou per anar cap al Portal Rufí. Que també hi havia una necròpolis.
Sí.
De la qual en tenim molt poques dades, però no en tenim. Però esclar, a veure, les tombes són molt febles.
De fet, en tenim poc, a banda que tu has dit que en tenim poques, en tenim poques de lo que seria una cosa pensant en alguna cosa monumental, en una mena d'estructura...
Sí. I n'hi devia haver, eh?
Sí.
N'hi devia haver perquè penseu que tots els blocs d'aprofitament que hi ha sobre portes mateix, no venen de dins de la ciutat, han de venir de munts, funeraris de fora. Allò a l'època tetràrquica no desmuntes el fòrum, perquè el fòrum encara té vigència. Ara sí, pots desmuntar el monument, no la tomba, la tomba no es pot tocar.
No.
És blocos religiosos i està protegit per la llei, però el monument sí, l'emplocat sí, llavors doncs, tot això s'aprofita perquè és necessari, com a Barcelona.
Barcelona,
la sort de Barcelona va ser que es va desmuntar tot i tot va anar a parar dins de les muralles,
sí,
que estan prou ben conservades. La col·lecció arqueogràfica de Barcelona, bona part ve d'allà, i d'estatuària, és a dir, ben, dins de les torres, no sé. Aquí hi ha poques torres i anaven farcides de terra. Cada terra fa segar.
Bueno, en el cas de la torre que es va recuperar a l'entrada sud de Girona, en aquella sí que hi havia escultura també reaprofitada.
Sí, no? Sí, sí, sí senyora, sí senyora, exacte, vam venir de Barcelona, i una part va anar a la bassa.
Algunes són al museu, les altres a la bassa?
Va anar a la bassa, sí, sí, ho diu ben clar,
ho diu ben clar.
A veure, en altres temps, a veure, no? Quan llegim aquestes coses dels mitjans del segle XIX, doncs, hem de posar la mentalitat i la legislació del segle XIX, no? Oh, que eren uns barris. No, a veure, una altra manera de fer. No s'hi donava valor. Es va guardar el que semblava millor, però altres coses van anar a la bassa. A base de vins servia de fonaments d'altres cultures.
De fet, nosaltres vam excavar a prop d'aquesta zona, de que en el segle XIX havien desmuntat la torre de la Porta Sud i per tant havien recuperat restes escultòriques. Nosaltres vam excavar fa uns anys més endarrere i es van com emocionar quan van trobar aquestes restes arqueològiques, perquè tot l'altre estava arrasat fins a nivell de subsol. En el segle XIX ho van, no? Imagino que anaven trobant i s'anaven emocionant. i ens van deixar sense registre arqueològic en aquella zona. Bueno, sí, sí, no passa res, eh? Bueno, sí que queda un registre, que és el segle XIX, eh?
Sí, que també és... Home, i al segle XIX ja, també, hi havia erudits que ja es preocupaven, apuntaven, vigilaven. La necròpolis del Mercadal es va assegurar perquè el senyor Botet i Cisó va tenir interès en recuperar, documentar, donar de quatre dades. 50 anys abans hauria passat desapercebut. I abans no hi havia ni museu, és a dir, no podies ni guardar els quatre restes. Cada època té la seva manera d'actuar i de fer, i llavors doncs, hem de ser respectuosos. No?
Amb totes. Si teniu alguna pregunta, perquè estem aquí fent una conversa. Ah, ja és hora? Doncs una pregunta només.
Sí, és privilegiat.
Doncs cap problema. Us emplacem a la propera, que és el 2 de novembre, on te parlarem de... Avui hem parlat de la via, hem parlat una mica de la fundació, i llavors parlarem de les muralles de Girona, de la primera fase constructiva de les muralles i de la seva evolució. I farem especial incidència en tot l'àmbit meridional perquè és on s'han fet més intervencions en els darrers anys. Per tant, això us he d'apuntar, ja ho he dit abans, no? Te s'han d'apuntar. Moltes gràcies per...